benvinguts. Passeu, passeu, a les tristors en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases del
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
El Diego de Santa Teresa es el espacio que produce Car Revolta. Como ya te informamos la semana pasada, esta sección se emitirá a partir de ahora cada 3 semanas. Tendrá 30 minutos de duración y se radiará alrededor de las 20:30. La edición de hoy la iniciaremos con una denuncia. ¿No es así, Toni Peruga?
Efectivamente, Enrique. Desde Car Revolta volen denunciar públicamente la nuestra decepción en la respuesta internacional a el desastre de l'huracà Matthew que ha patit el poble d'Haití. Sembla ser que a nivell internacional se'ns hagi oblidat, apenes uns dies després, l'hambruna, els disturbis, les malalties, especialment el còlera que està patint el poble d'Haití. També volem denunciar públicament el diferent tracte informatiu que està suscitant aquesta notícia en el terreny dels Estats Units i en el poble d'Haití. Mentre que en Estats Units han mort 39 persones i en el poble d'Haití més de 1.000 persones, sembla ser que les víctimes del poble americà siguin molt més valuoses i importants que la del poble d'Haití. Bona nit, amics i amigues. En el programa d'avui vos volem presentar una nova secció, una secció dedicada als col·lectius que formen part de la casa, als col·lectius de Car Revolta. En el programa d'avui tindrem a Pep Pacheco, membre del col·lectiu de Treball Social. Continuarem amb l'entrevista que realitzarà Josep Martínez a Núria Cadenas, llibretera de Fanset. Continuarem amb l'espai Músiques d'un País Clandestí que es presentarà el nostre company Adelí Martínez. I per a concloure, el mateix Adelí es mostrarà la programació que trobarem a la casa les darreres 3 setmanes. Amigues, amics, com tots vosaltres sabeu, Car Revolta està format per diferents col·lectius que formen part de la casa. Avui tenim en nosaltres a Pep Pacheco, del col·lectiu de Treball Social, que ens va avançar un nou projecte que s'ha creat a la ciutat de València, que es diu Per un nou model social valencià. Bona nit, Pep.
Hola, bona nit.
Avançamos en què consistís este nou projecte.
Vaig a fer alguns apunts perquè este és un tema que encara està, diguem-ne, en una primera fase. La idea fonamental és que pensem que en un nou govern que tenim la Generalitat, un govern de canvi i de progrés, n'hi ha una cosa que tenim que aprofitar junt als moviments socials, que és que se produisca un canvi legislatiu en tot el que conforma el model social valencià. En aquest moment no n'hi ha un model social, n'hi ha un nou model, que és la millor forma de distribuir en moltes lleis, siguen de serveis socials, siga de menors, siga de drogodependència, siga de la violència de gènere, tota una sèrie de recursos que són limitats i una sèrie de propostes que no passen de la retòrica. Entonces, no volem és que la Generalitat siga tapant forats de l'herència que ha deixat el PP, que passen els 4 anys i que el cos legislatiu o el no cos legislatiu, la no ordenació del model social valencià, siga com està, perquè Això va generar una certa legitimitat de lo anterior. Si no se canvia la legislació, se suposa que està d'acord amb el model. I el model és un desastre avui, que ha deixat a molta gent fora del sistema. Ja han fet dos convocatòries d'un fum d'organitzacions socials, tant d'immigració, pues València Acoge, o la campanya per el cierre de los CIEs, o la PAC, o nosaltres, CEAR, el Col·legi Professional de Treball Social, Professionals de la Intervenció, se diu Fins Ací, està intersindical, n'hi ha molta gent, no vull deixar-me ningú, i després n'hi ha gent que a títol individual vol col·laborar, sobretot professionals del món de la intervenció social, tant de l'educació social com del treball social.
I què pot fer la gent que vulgui col·laborar, o els col·lectius que vulguin col·laborar per a formar part d'esta nova campanya?
Sí, com te deia, Toni, en principi estem una miqueta en mantilles. Hem fet dos reunions, tenim ja una certa unitat de criteris de lo que no volen ser. No volen ser ni una nova plataforma més, ni una coordinadora. Volen ser un espai per a reflexionar sobre el model social, sobre la legislació que lo conforma i intentar produir alternatives a ese model i a ese aparato legislatiu en unes lleis més de progrés i que tinguin més a la ciutadania des d'un punt de vista social, que tinguin des d'un punt de vista de la Declaració Universal dels Drets Humans. El que volem és que el model social valencià respecti això. Estem a punt de fer una tercera convocatòria, que serà, pues, jo crec que d'ací 15 o 20 dies, en la idea ja de donar el silbato d'eixida. Pues farem una pàgina web perquè la gent pugui connectar, o farem un Google Group, pensant en una fórmula que, des del punt de vista telemàtic, la puguem utilitzar per arribar a més gent. De la mateixa manera, d'agrair-vos que Radio Clara i este programa se presteu a sort, perquè segurament li va donar més difusió, més enllà de l'àmbit de cada col·lectiu o cada associació.
Moltes gràcies, Pep, i molta sort.
Pues moltes gràcies a vosaltres.
Pep Pacheco, del Col·lectiu de Treball Social. Continuaré en l'entrevista que Josep Martínez realitzarà. Bona nit, Josep.
Bona nit, passem a l'entrevista d'avui. Tenim amb nosaltres a Núria Cadenes, una de les dues llibreteres de la llibreria Fanset. L'altra és Eva, i anem a parlar amb ella sobre les últimes novetats que han hagut en aquest espai emblemàtic. Bona nit, Núria.
Hola, molt bona nit.
En primer lloc, explica-li a la gent que no vos conega el nom de Fanset, perquè així de primeres sona estrany.
Nosaltres vam entrar a treballar a l'espai que ara és Fanset quan era 3 i 4. I aleshores ens hem fet càrrec de la gestió de la llibreria 3 i 4, la històrica i emblemàtica llibreria 3 i 4 de la ciutat de València. I aleshores vam estar 2-3 anys mantenint el nom i tot el que això significava. I aleshores el que passa que ha arribat un punt que aquest nom ja no podíem continuar fent servir perquè hi ha l'editorial, perquè hi ha gestions diferents, i bueno, ho vam parlar i tot correcte i bé, i aleshores vam dir, doncs, de quina manera es pot mostrar que som el que érem però diferent. I aleshores vam pensar, doncs, 3 i 4 fan 7, com la cançó 3 i 3 i 3 fan 9, 9 i 3 fan 12, doncs en aquest cas 3 i 4 fan 7. I vam tenir la sort de pensar en Didac Ballester, el dissenyador, per a que ens fera més que el logo, és la imatge, la història d'aquest Fanset, i a partir d'aquí, doncs, a tirar milles.
He comentat jo en la introducció, i ara ho has esmentat tu també, d'una llarga història per a la gent més joveneta, per a la gent que acaba d'aterrar a València, 5 cèntims de què significa 3 i 4.
La llibreria 3 i 4 és un mite, i encara existent, perquè d'alguna manera, doncs, aquest Fanset és l'evolució i la continuïtat. Volem que siga el manteniment del que va ser la llibreria 3 i 4, una llibreria de país en la ciutat de València que ha aguantat en els temps més difícils amb la cara ben alta. Doncs, parlant de ciència, de cultura, de literatura, especialment de llibres escrits o traduïts al català. I per aquest motiu, per ser una llibreria, doncs, amb aquest sentit de cultura i de progrés i d'esquerres i en català, té el trist rècord, diguem-ne, de ser la llibreria que més agressions ha patit de tota Europa. I això, poca broma. I quan diem agressions, és agressions de tot tipus. I en l'època en què el blaverisme i el feixistoide doncs, campava impunement pels carrers de la ciutat de València, doncs li van arribar a posar bombes a la llibreria. I era la cosa més esborronadora que et puguis imaginar en una llibreria. Aquesta és la llibreria. Més que les bombes, l'important de la llibreria 3 i 4 és el cap alt. És a dir, per molta barbàrie que hi hagin intentat abocar al damunt, l'important d'aquesta llibreria és que s'ha mantingut amb dignitat màxima durant dècades. I aquesta és l'herència que nosaltres agafem. És a dir, no està marcada per les bombes, està marcada per la cultura, per la ciència i pels llibres. I no els han pogut esborrar, que és el que hauríem volgut, esborrar-ne el nom, la història i l'existència. I això no ho han pogut fer. I aquesta és la història de 3 i 4.
Tornem al present. Vos encarregareu de la llibreria i cara al futur, què penseu fer? Quins canvis voleu introduir? Cap a on voleu que evolucioni la llibreria?
Bé, nosaltres el que hem fet és intentar, d'una banda, recuperar aquesta història i el prestigi que té la llibreria 3 i 4 i, d'una altra banda, deixar que la facin les persones que venen a la llibreria. Ho hem entès des del començament així i ha funcionat i volem continuar insistint. Veiem la llibreria quasi com una cosa orgànica, com una planta que va creixent i va traient branques i fulles i flors i fruits i de tot, conforme les persones que venen a la llibreria entren i la fan i l'alimenten i et demanen més coses. És un procés d'anada i tornada i en moltes bandes alhora i ens agrada que sigui així, és a dir, que les persones que venen et demanen un llibre i si no el tens, doncs intentarem que la propera hi siga. Respondre a les desitjos, a les necessitats, a les demandes de les persones i després també intentar tenir coses que no estan als supermercats. Best-seller de pacotilla, doncs és possible que a la llibreria 3 i 4 no hi siga i que en canvi doncs, hi puguem trobar doncs, a poesia, que n'hi ha molta, o llibres més de fons, de reflexió, d'història o de filosofia i prou de literatura. I amb especial atenció sempre als llibres escrits o traduïts al català, però no només. No? És, el que ens agrada és que es vagi fent. I per això doncs, hem començat des que ens hem fet càrrec de la llibreria, hem intentat obrir al màxim les portes i finestres perquè vingau i l'aprengau. La intenció és aquesta, per això doncs, fem activitats, presentacions, recitals de xocolata a la Linné del segle XVIII. Intentem no fer coses, sinó deixar que hi passen coses. I el més bonic d'això és que te n'adones, constates, després quan repasses el calendari, que a la ciutat de València hi passen moltes coses, moltes més de les que caben a la llibreria de Pancet, evidentment, però que també aquí n'hi passen moltes. De vegades és simplement que no ho miràvem, que no ens hi volíem fixar, però és bonic deixar que vinga la gent i ocupi aquell espai fent-hi el que doncs, sigui un recital de poesia o posar-se a cantar o això que deia de la xocolata o el que sigui que hi vulguin fer, ens agrada que hi passen coses.
Hem de dir, per si algú no sap on es troba la llibreria francesa, que també influeix que forma part de l'edifici de l'Octubre i això també crea certa sintonia.
Exacte. És sempre intentar trobar connexions amb les persones que fan coses i si hi ha una exposició doncs que el llibre pugui estar en la llibreria i ara, per exemple, el dimecres hi ha una activitat que funciona en l'octubre que en diuen l'Espai Ciència i fan arran d'un llibre del Mulet, de la ciència a l'ombra, doncs es parla de com la ciència ajuda a la investigació diguem-ne quan hi ha assassinats o a la investigació forense, és una cosa molt amena i molt divertida, no? Doncs en això hi col·laborem. En el proper bar de ciències faran un tast de bacteris, tot el que portaran iogurts i coses fermentades, però fas aquestes connexions, ve un científic, hi ha un llibre, hi ha persones que compren el llibre bé, que no el compren tan bé, si no ja l'ha mirat, ja ha vingut aquí, petes la xerrada. Tenem la llibreria com un punt de connexió i de trobada, i és preciós de vegades quan veus que la gent s'hi troba i després aquestes persones se'n van a fer un cafè o van a passejar i a partir d'aquesta trobada després passen coses i en surten llibres o exposicions o poemes o amors o coses. En una llibreria hi passen moltes coses. Algun dia no ho hauríem d'especificar.
Núria, el sector del llibre de sempre és un sector que hi ha molt i dins d'això s'inclouen les llibreries. Entenc que amb motius i amb de sobre. Per exemple, escoltant-te a tu, a mi s'entusiasme, costa pensar en les parts de tindre una llibreria, però ja ni entenc que com algú que treballa dia a dia en aquest sector, per fer-nos el llistat de greuges.
Les parts lletges podrien ser el sou de les llibreteres, per exemple, però d'això millor que no en parlem. Una de les qüestions que s'haurien de tenir en compte, sobretot, és intentar visibilitzar la cultura, ja no només del llibre, sinó la cultura. Visibilitzar i prestigiar el món de la cultura, que sembla que passen per damunt d'altres prioritats en molts àmbits i ens oblidem d'aquest. En aquesta part, el món del llibre sempre està en la corda fluixa, però al mateix temps té una potència i té una força soterrada que hauríem de saber aprofitar. Tu no montes una llibreria per a forrar-te. Per tant, nosaltres quan ens pregunten com va, diguem, doncs, si ho mesures en felicitat, molt bé. Si ho mesures en butxaca, doncs ja parlem d'una altra cosa. Però aquest equilibri sí que s'ha de trobar, sobretot perquè conti el món de la cultura, conti el món del llibre com un espai imprescindible per a la formació de les persones. I en aquest sentit crec que anem molt endarrerits respecte d'Europa. No? Tu te'n vas a Nàpols, te'n vas a París i veus carrers plens de llibreries plenes de gent mirant llibres i agafant-los o intercanviant-los o comprant-los o el que sigui. I aquí doncs, potser preferim doncs, embobar-nos davant d'un televisor on ens passen històries penoses de penya, que amb prou feines sap com fer una frase amb dignitat.
Justament aquest cap de setmana celebra la plaça del llibre, contant-nos un poc, en el sentit de visibilitzar el llibre, sobretot en català, quina importància té.
Doncs en té molta, sobretot perquè de vegades hi ha coses, no és que no existeixin, sinó que no sabem que existeixen. I aleshores una de les funcions, precisament d'aquesta plaça del llibre en català, a la ciutat de València, que enguany a més es trasllada a la plaça de l'Ajuntament, és precisament mostrar que hi ha molts de llibres escrits en català o traduïts al català, és a dir, és que parlem de literatura bona o parlem també del Harry Potter, que la mainada sàpiga que tenen el seu abast darrere Harry Potter, per exemple, doncs també en català. I això és important en l'àmbit de la visibilització. I en aquests moments, justament, la producció de llibres en català té uns nivells, tant en l'escriptura ja directa dels escriptors que escriuen en català, com els traductors que ens ofereixen els llibres traduïts a la nostra llengua, d'un nivell altíssim, nivell literari i nivell també de qualitat, de qualsevol obra que valgui la pena ara ja està traduïda al català, i a més està molt bé. I val la pena que simplement de vegades passa que no se sap que això ha eixit. Cada vegada aquestes barreres, per sort, s'estan trencant més. La idea és que cada vegada es conega més i que el vegi amb absoluta normalitat, que hi ha aquesta opció de normalitat en llengua catalana.
I ja per acabar, sempre que tenim algun convidat relacionat amb literatura, li demanem que ens faci tres recomanacions.
Tres és dificilíssim. N'aniré per les meves manies. La primera, un llibre que ha eixit ara fa poc, l'han publicat enguany. Jo el vaig conèixer per la recomanació d'un altre llibreter, precisament en la Fira del Llibre, Pepe de la Costera. Cada matí, quan arribava a la Fira del Llibre i obrir la persiana, el Pepe em deia, diu, ja t'has llegit la Lucía Berlín? Dic, hosti, no sé qui és. I gràcies a ell vaig descobrir qui era. Que això també és important de la tasca dels llibreters, és aquesta, no som supermercats, no som magatzems de llibres amb robots que t'envien els llibres amb drons. És un espai on vas i pots parlar amb el llibreter o amb l'altra persona que està allà mirant llibres i comentar-los, i és això el que ens fa, ens recorda que som persones. I doncs aquesta recomanació li vaig fer cas finalment i és un llibre meravellós. Manual per a dones de fer feines de la Lucía Berlín. Són relats una mica autobiogràfics. És una dona que va morir el 2014 i és això que dius. Ha tingut temps de viure, una vida plena de vida, perquè ja ho llegireu. Llegiu-la, per favor. De morir, d'escriure d'aquesta manera meravellosa com escrivia, dic, jo no la coneixia. Ara tens ganes de d'escampar la bona nova i que les persones de tot arreu, doncs, sisplau, pagueu la ràdio, correu a les biblioteques, a les llibreries, on siga, a llegir aquest manual per a dones de fer feines, que és meravellós. Són relats breus, però quasi fan una novel·la. Un altre de relats breus també, sóc molt brevista jo, és un altre americà, que li diuen George Saunders, no té res a veure amb la Lucía Berlín, tots dos són molt bèsties a la seva manera, molt contemporanis, molt crus, descriuen la societat, la Lucía Berlín és més realista, el George Saunders s'inventa uns mons absolutament surreals de parcs temàtics per a mostrar-nos aquesta burrera de societat en què vivim, no? I escriuen tots dos de maneres molt diferents i meravellosament bé. I en el George Saunders, qualsevol llibre que agafeu d'ell estarà bé. A mi m'agrada molt el 10 de desembre, que és el primer que vaig llegir, i per a mi va ser també una absoluta descoberta, i m'he fet saunderista militant, si se'n pot dir, i també tens ganes de descampar la bona nova. 10 de desembre, ara que s'acosta a desembre, doncs també és una bona ocasió per llegir George Saunders. I el tercer que m'has demanat, doncs mira, qualsevol de la Mercè Rodoreda. És una de les grans escriptores en català, per no dir-la gran, perquè això sempre és monoteïsta, no? I millor que cadascú tinga les creences o no creences que vulga, però és una de les grans veus literàries europees i, per tant, doncs, del món, i tenim la sort que escrivia en català. Si se n'ha d'escollir un de la Rodoreda, doncs potser seria El Trencat, però qualsevol que vulga. Un altre que té també de relats curts, meravellós, que es diu Viatges i Flors, molt bèstia, molt negre, molt canyero, perquè potser tenim la imatge de la Mercè Rodoreda com una iaiona, amb els cabells blanquets, així una mica Camonyes, doncs no, no, en absolut. Era una dona molt potent i una de les millors escriptores del segle XX.
Fins així l'entrevista. Moltes gràcies, Núria, per estar amb nosaltres. Ens veiem a Fanset, que costa acostumar-se al nom actual, i a la plaça del llibre i on sigui.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me a compartir aquesta estona.
Hem tingut avui amb nosaltres a Núria Cadenes, que a banda de llibretera, ho hem de dir, és escriptora, agitadora cultural, avui ha vingut com a llibretera. I fins així l'entrevista d'avui.
A continuació, Adelí Martínez ens presentarà l'espai Música d'un País Clandestí. Bona nit, Adelí.
Hola, Toni. El grup Geografies han sigut semifinalistes del Sonarau d'enguany i guanyadors del 2015 de la millor baqueta als Premis Ovidi Montllor. El grup va néixer per matar el cuquer d'Albert Belda i Ramon Marrades després de la desaparició de 121 decibels, i a este projecte es van sumar Íñigo Soler i Alejandro Gómez Lechón. De Creus d'Endins, el seu segon treball, després de la maqueta Primer Condicional, és una clara referència a la ciutat de València i a les creus que marquen el seu terme municipal, a la seva geografia i també un emocionant relat de l'esclat indi que viu la música en valencià. El disc està composat per 6 cançons amb influència dels 90 i de la música alternativa actual, pop rock de veu esquinçada, dura, guitarres ben treballades, escales rítmiques infinites i tornades simples però cohesionadores. Les lletres sorgeixen d'una necessitat d'expressió d'un moment concret i la temàtica evoluciona amb aquestes situacions. Com diu el tema La Resposta, que ara vos regalem, la vida risc i diversió, la música també, visca la inestabilitat i els nervis i la por de veure que no està gens clar. Tu jugues, t'amagues amb el vertige en fos d'acomiadar-nos. Estàvem esperant de tu una resposta.
Adelí Martínez, continuem amb la programació.
Aquesta és la programació de Carrer Volta per aquestes 3 setmanes. Ara mateix inaugurem 2 exposicions, República de Joan Paton, on els personatges retratats ens volen fer conscients de la realitat que ens envolta i animar-nos a ser dones i homes més lliures. Estarà a la sala d'exposicions fins al 16 de novembre. L'altra exposició és el Dia de la Resistència Indígena, de Sergio Cruz. Com en molts altres llocs, Guatemala el 12 d'octubre celebra el Dia de la Raça, però els indígenes se senten exclosos d'aquest terme. Estarà a la cafeteria fins al 23 de novembre. Demà, dissabte 22, a les 11 del matí, dins dels actes del Festival Entremurs, oferirem el taller La Més Vella, un projecte de reflexió, acció i experimentació en el món de l'edició d'art contemporani. I a les 9, també el dissabte 22, i també dins de Intramurs, tindrà lloc la performance Gong de Gong. Diumenge 23 anem d'excursió i xirem a les 8 de la plaça Manuel Sánchez Guarner i farem la ruta circular El Llosar a Teresa de Cofrents. Per apuntar-vos, telefoneu al 96 39 22 088 o escriveu al correu collexcursionistacr@gmail.com. El bo d'ajut és del 2 a 4 euros. Diumenge 23, més intramurs. A les 8, acció 2, N2, 3. Dijous 27, a les 8 i mitja, trobada. Literatura per la solidaritat social. Trobada amb l'escriptor georgià Iracli Cacabatze, acollit pel Ken Català i l'Ajuntament de Barcelona. Acte organitzat pel PEN Club Català i els Premis Octubres. Divendres 28 a les 11, conferència a la Budilleria. Servei públic, conferències magistral, xerrades, grups de treball, oradors especialitzats i xerraires internacionals. Entre d'altres intervendran Albert Carpi, Carlos Montes, Eva Domingo o Domingo Chinchilla. Dins de la programació d'Entramurs, dissabte 29, tindran lloc dos actes. A les 8, Fauna Ibèrica de Miguel Ángel Gil i a les 9, Botoa Bota d'Antonio Gómez. I a novembre, divendres 4, a les 8, presentem el llibre Low Cost de Miquel Torres, editat per Llibres de la Grassana. I dijous 10, a les 7, projeccions de la mostra Cinema Ciutadà Compromès, organitzada per ASICOM. Enguany, vos oferim els següents tallers. Flamenc sense tacó. Vine a gaudir del teu cos amb el flamenc d'una forma senzilla i amena. Ideal per a qui vol dominar els seus passos principals i posar més èmfasi en el treball corporal i el compàs. Porta roba còmoda i gaudeix. Horari de març de 8 i mitja a 10. 35 euros més, 90 euros al trimestre. Primera classe gratuïta. Més info amb Anoe Serranilla. 667 97 84 37. També oferim tango, com es balla el tango en Buenos Aires. Horari dimecres de 9 a 11 hores. 35 euros al mes. Més info, Luciano Blanco, 657 47 36 38. Acordió de tònic basat en el repertori tradicional. Horari dimecres a partir de les 4. 25 euros hora. Més informació, Amadeu Vidal, al telèfon 620 58 28 78. Ioga, troba el teu equilibri a través d'un treball físic, emocional i mental. Atreveix-te a explorar el camí que et porta de l'atenció a la calma i de la dispersió al centre de tu mateix. Imparteix el col·lectiu Yoga Yama, horari dimecres de 9 a 10.45, 15 euros al mes. Més informació en Art Tardón al 639 42 35 52. També oferiran el curs de pilates, però encara està per determinar l'horari, el preu i la data d'inici. També podeu participar en Carrevolta al Voluntariat pel Valencià, on parelles lingüístiques troben una manera simpàtica d'aprendre a parlar en valencià, una manera positiva d'aprofitar els coneixements en la nostra llengua. Informa't a Carrevolta. Grup de conversa dimecres de 7 a 8 a la cafeteria. Recordem també que oferim dinars i sopars. Es pot reservar en exclusiva i us trobareu en un ambient acollidor, envoltats d'exposicions i balconades. La nostra és una cuina mediterrània, basada en els productes de temporada, comprats al mercat central i amb tocs innovadors. La sala està preparada per a grups de fins a 80 persones.
Us agraïm la vostra atenció, esperem trobar-vos la propera edició i no oblideu que sense vosaltres res és possible.
La voluntat i el coratge, Carrevolta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrevolta. L'esperit transgressor, Carrevolta. L'aventura del pensament crític, Carrevolta. L'actitud democràtica i radical, Carrevolta. La convicció, Carrevolta. Amiga't, sigues Carrevolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, a les pistes, en farem fum, que casa meva és casa vostra.
Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Wellings,